Molt bona tarda, són les dues. La temporada de piscines a Sabadell comença aquest divendres.
Notícies migdia. Núria García.
Les piscines d'Olímpia i Can Marcet seran les primeres en obrir aquest 7 de juny i també seran les últimes a tancar el pròxim 11 de setembre. Les següents en fer-ho divendres de la setmana que ve seran la Bassa i Sabadell Sud a Campoamor, mentre que la del Parc del Nord a Can Uriac obrirà l'1 de juliol, un cop acabin les obres que s'hi estan fent. Des de la Bassa, l'alcaldessa Marta Farrés ha explicat què ha motivat l'avançament de la temporada.
És un recurs públic molt utilitzat a la nostra ciutat i d'aquí doncs, que també hem fet l'aposta política doncs, per adelantar aquesta temporada de piscines perquè veiem que és un recurs, doncs, com els deia, molt necessari a la ciutat.
L'any passat, les 5 piscines municipals van tancar amb rècord de banyistes. Més de 314.000 persones van passar per alguns dels recintes durant l'estiu. A banda de conèixer tots els detalls de la temporada de piscines durant el Notícies Migdia, també us parlarem de l'inici de les proves d'accés a la universitat, les dades d'atur relatives al mes de maig o les novetats judicials en la causa de l'operació Judas. I en esports, compàs d'espera per saber qui serà el nou entrenador del centre d'esports. Mentrestant, qui ja exerceix com a nou tècnic és Jordi Marín, el Natació Sabadell de Futbol Sala. De seguida l'escoltem.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació del transport públic, Albert Garran, des del Transmet. Bona tarda.
Doncs avui seguim amb les afectacions de Rodalies, un dia més on segueixen igual que la setmana passada. Per una banda, la línia R3, recordem que presta servei alternatiu per carretera entre Montcada, Ripollet i Fabra i Puig. I per altra banda, la línia R4 circula entre Manresa i Hospitalet amb dos trens per hora i sentit i també circula entre Sant Vicenç de Calders i Hospitalet de Llobregat amb quatre trens per hora i sentit. Com a novetat en aquesta línia, des d'ahir, els trens que finalitzaven a Castellbisbal finalitzen a Martorell Central. I finalment, pel que fa a la línia R7, encara no presta servei. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
I en alguns punts de la xarxa viària catalana encara es noten els efectes de les mobilitzacions dels pagesos. A aquesta hora a la P7 hi ha 12 quilòmetres i mig de retencions entre Cabanes i la Jonquera en sentit França. La sortida 3 de la P7 a Llers ja està oberta també en sentit nord. A la Nacional 2 hi ha 4 quilòmetres de cues de Figueres a Pont de Molins en sentit nord. I a la P7 també es manté tallat un carril a l'altura de Gelida en sentit Girona per un accident. Ara hi ha uns 6 quilòmetres de retencions des de Subirats. I a la C60 hi ha un carril tallat a Argentona en sentit Mataró per un camió avariat. En aquest cas hi ha 3 quilòmetres de retencions des de la Roca del Vallès.
La notícia del dia.
La temporada de piscines s'avança aquest estiu. Aquest mateix divendres ja s'obriran les portes de les piscines d'Olímpia i la de Can Marcet, mentre que la Bassa i la de Sabadell Sud, és a dir, la de Campoamor, no obriran fins divendres 14 de juny. D'altra banda, caldrà esperar fins a l'1 de juliol per anar a la piscina del Parc del Nord a Can Uriac, on s'hi estan acabant les obres de millora i adequació de la gespa. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Des de l'equip de govern de Marta Farrés han defensat aquesta decisió després de veure la pujada de les temperatures que tindrem les pròximes setmanes.
Exacte, i és que les piscines normalment obrien els vols de Sant Joan. El canvi climàtic i les conseqüents altes temperatures que ens esperen pels pròxims dies han fet que l'alcaldessa hagi decidit obrir-les abans. I és que les piscines, en molts casos, són refugis climàtics pels veïns de Sabadell.
Espais molt importants de la ciutat per la part que tenen, doncs, com us dèiem, de refugi climàtic i també com a part que tenen d'oci per una sèrie de població que no pot estar o no va de vacances o es queda a la ciutat o va de vacances pocs dies i després torna, no? I per tant que acaben sent espais doncs, on poder estar.
A efectes pràctics, les entrades per les piscines i els packs de temporada es poden comprar per internet. Ferrés ha defensat que enguany s'ha millorat tot el sistema perquè no caigui com ha passat en anys anteriors.
Una de les novetats d'enguany també és la reobertura de la piscina del Parc del Nord a Can Uriac.
Sí, durant els últims 3 anys s'hi han realitzat diferents treballs de reforma. L'últim ha sigut el canvi en les platges de les dues piscines del recinte. S'ha decidit posar-hi gespa artificial amb l'objectiu d'estalviar aigua.
Sabeu que estem compromesos doncs, també amb el canvi, amb la lluita contra el canvi climàtic, i sabeu que el tema doncs, de l'ús responsable de l'aigua ens interpel·la i molt, i per això doncs, hem volgut començar aquesta experiència de canviar aquesta gespa, que ens encanta, que aquí la bassa a més la tenim bonica amb aquestes últimes pluges, però que sí que és veritat que aquest tipus de gespa doncs, consumeix molts recursos hídrics, i a més doncs, ens haguéssim trobat amb la contradicció que si s'hagués mantingut el decret de sequera es feia difícil poder-la regar i per tant ens haguéssim pogut trobar en una situació molt complicada.
Així doncs, aquesta piscina estarà preparada per obrir el pròxim 1 de juliol.
Tot plegat després que el 2023 s'assolissin xifres rècord d'usuaris al conjunt de piscines municipals, ho explica la mateixa Ferrés.
L'any 23 vam batre rècords d'afluència a la bassa i a les piscines en general. L'any 2023, l'any passat, més de 314.000 usuaris de la bassa més les piscines municipals, i per tant, a la bassa 196.598 usuaris i a les piscines municipals 117.000 usuaris.
Per tal que totes aquestes persones puguin arribar a la bassa amb tranquil·litat, cada any, com cada any, entrarà en funcionament la línia d'autobús urbà L15, F15 als festius.
Notícies migdia.
Avui ha començat una selectivitat de rècord amb més de 42.000 matriculacions arreu de Catalunya i centenars de sabadellencs s'han examinat de les dues primeres proves al campus de la UAB de Sabadell, llengua castellana a les 9 del matí i llengua estrangera a les 12. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. En general, els alumnes han sortit amb bones sensacions. En el primer, perquè consideraven que era un examen assequible respecte al que han treballat durant el curs. I en el segon, en anglès, perquè, a diferència d'altres assignatures més teòriques, d'anglès se'n sap o no se'n sap, i si més o menys ja et defenses, probablement acabis aprovant l'examen. Aquesta és l'opinió del Genís, compartida per molts dels seus companys.
Bueno, anglès és com una loteria, perquè al listening, per exemple, et pots enterar tot i que et surti molt bé, o no et pots enterar res i al final, pues, que no fas bé. Llavors, el reading i el reading pues, és més practicar i és de saber anglès. És coneixement, tampoc és tant estudiar, jo crec que és l'examen que més has de saber per aprovar-lo.
En canvi, amb el que no hi ha tant consens és amb el fet de treure les lectures obligatòries d'aquestes proves. En aquest any impàs, els alumnes les han pogut esquivar total o parcialment, optant per unes preguntes alternatives sobre figures retòriques. I la Blanca i la Núria tenen opinions contràries al respecte.
Realment, qui s'ha llegit les lectures, pues, en plan, les ha llegit i qui no, pues, ha llegit algun resum i té una mica de coneixement sobre aquestes. Llavors, considero que tampoc s'han d'esquivar perquè és una cosa que hauríem de tots adquirir en plan com a coneixement, però que és sin más, tipus no influeix en res l'examen.
Ja que tu estàs jugant tot amb un examen, com a mínim que tinguis diverses opcions per si et saps més un tema que un altre o si agafes un bloqueig o no te'n recordes d'algú, pues poder tirar per una altra banda i aconseguir nota.
En menys d'una hora, a les 3, començarà el tercer i últim examen del dia, una matèria específica que variarà en funció del batxillerat que hagin cursat. Aquí cadascú s'hi juga més o menys en funció també de la carrera que vulguin estudiar. Però Cris Molins, professora de Geografia a l'Institut Jonqueres, ha assenyalat que, en general, cada any hi ha una correspondència entre la nota que els alumnes d'aquesta matèria treuen al batxillerat i la que treuen a l'ESPAU, sobretot, diu, en els centres públics.
Porten tot el curs preparant-se per aquestes proves i venen molt ben preparats. El que passa és que els nervis sempre juguen males passades. De fet, ja hi ha estudis que ens estan dient que els centres públics la proximitat amb la nota de selectivitat és molt més gran que la dels centres concertats.
La selectivitat acabarà dijous, però els nervis probablement s'allargaran fins el 19 de juny, d'aquí a dues setmanes, que serà quan els donaran les notes.
Les dues i pràcticament 9 minuts, Sabadell encadena 4 mesos amb baixades de l'atur. Al maig, 144 persones han trobat feina, de manera que el volum d'aturats a la ciutat és ara d'11.015 persones, un llindar que no es veia des del mes de juny de 2023. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. En el còmput global, l'evolució de l'ocupació a Sabadell està positiva en els últims 12 mesos. La ciutat té ara 191 desocupats menys, de forma que la taxa d'atur és del 10,49%. Al conjunt de la comarca, l'atur ha baixat i 758 vallesans han trobat feina durant el mes de maig. Actualment, al Vallès Occidental hi ha 43.340 desocupats, el que suposa una reducció de gairebé 1.100 persones en relació al mes de maig del 23. A la comarca, el municipi on més s'ha reduït l'atur és a Terrassa, on 259 persones han trobat feina en l'últim mes. Per contra, la població amb una taxa de desocupació més alta continua sent Badia del Vallès, amb un 15,45% de la seva població en situació d'atur.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Els bombers de Sabadell fan dues sortides diàries relacionades amb el salvament de persones dins de casa seva. És una de les tipologies de servei que més han crescut en els últims anys, tal com ha assenyalat l'encara cap de parc, en Martín Sanabrià, en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
Que per nosaltres és difícil el dia que no tenim una o dues sortides o obertura d'habitatges amb persones a dins, persones grans, persones que no responen, persones amb mobilitat reduïda que han caigut, és a dir, persones grans, és una cosa que jo, amb el trajecte que porto com a bombers, he vist créixer moltíssim, és a dir, les actuacions d'aquest tipus i recolzament a lo que és la població ha crescut molt.
A més d'aquestes actuacions, també són habituals les sortides per incendis en domicilis o vehicles o crema de contenidors.
Representen un 70% dels serveis que fan habitualment els bombers del Parc de Sabadell i els quals podran una millor resposta gràcies a la renovació de la flota de vehicles i de l'arribada de material abans de final d'any. Sanabria també s'ha referit al futur parc de bombers que s'ha de fer entre els carrers Buixeda i Bruc a Gràcia. Ha assegurat que serà un equipament modèlic a Catalunya que permetrà guanyar en espai. L'actual cap de parc, però, no el podrà estrenar, ja que es jubila el pròxim 1 de juliol, després de 5 anys com a màxim responsable del Parc de Bombers de Sabadell.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
El Parc Taulí ha assolit amb èxit la primera donació cardíaca en assistòlia d'una persona que s'havia acollit a la prestació d'ajuda per morir. Aquesta donació és històrica a l'Hospital Sabadellenc, ja que requereix, Helena, d'un procediment molt complex.
Sí, tal com ha apuntat la doctora Txelo Guia, coordinadora hospitalària de donació i transplantaments d'òrgans i teixits del Taulí, un cop el cor deixa de bategar, hi ha molt poc temps per a l'acció. Són declaracions al programa Al Matí.
Teníamos lo que se llama controlado el momento en el que va a acontecer esa parada cardíaca. ¿Y por qué es importante que sea un momento controlado? Pues porque desde que cesa la circulación al resto de órganos, porque el corazón deja de latir, tenemos poquito rato para poder comenzar lo que es la intervención de extracción, para que así estos órganos estén lo más preservados y en las mejores condiciones posibles.
Una de les particularitats d'aquesta donació concreta és que el donant havia demanat acollir-se a l'eutanàsia. Per tant, les doctores van poder parlar amb ell durant tot el procés previ, informant-lo de qui seria el receptor del seu cor i explicant-li com seria tota l'operació.
Canviem radicalment de qüestió per explicar-vos que l'Audiència Provincial de Barcelona va investigar els guàrdies civils que van detenir el sabadellenc Jordi Ros durant l'operació Judas, tot plegat després que inicialment només s'acceptés de forma parcial la querella presentada per tortures.
A la querella s'alerta que Ros va patir tortures i vexacions de camí a tres cantos després de la detenció del 23S. També denuncien que no s'hauria comunicat el seu arrest i se'l va privar de la presència d'un advocat. Des d'Alerta Solidària, el lletrat Xavi Monge alerta, assegura que la resolució de l'Audiència de Barcelona és un pas important.
Avui celebrem que fem un pas més en la lluita contra la tortura i contra aquest despropòsit de causa que és l'operació Judas contra els companys i companyes detinguts el 23 de setembre. I és per això que també volem deixar clar que no farem ni un pas enrere en contra de les tortures, en contra de la incomunicació, en contra de la llei antiterrorista i en contra de la repressió de l'Estat espanyol.
Des d'Alerta Solidària reclamen que se citin a declarar els 11 agents de la Guàrdia Civil identificats en l'operació Judas. En paral·lel, el 27 de juny se celebrarà una vista prèvia sobre aquesta operació. Serà en aquesta trobada quan es comprovarà si el jutge aplica o no la llei de l'amnistia als arrestats del 23S.
I suspesa la demostració de drons que s'havia de fer a l'aeroport de Sabadell avui dimecres en el marc de la Fira Umbex 2024, la decisió arriba a d'un manifest signat per 150 entitats en contra del certamen.
Les associacions i partits polítics adherits al document denunciaven que les empreses participants a l'UMBEX donen suport al règim israelià. Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem, és un dels signants del manifest.
La mobilització sempre serveix i és una molt bona notícia que puguem aturar una exhibició que no feia res més que ser còmplice d'aquestes empreses que, per activa o per passiva, estan participant d'aquest genocidi contra el poble de Palestina. Ara no només cal el reconeixement de l'Estat palestí, ara cal ser contundents, cal trencar les relacions diplomàtiques amb Israel mentre duri aquest genocidi i cal evitar qualsevol tipus d'acció com la que estava prevista a la nostra ciutat.
Tot i la cancel·lació de les demostracions, els col·lectius contraris a l'UMBEX han convocat una concentració davant de l'Ajuntament a les 7 de la tarda.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions europees a Ràdio Sabadell.
El Partit Popular ha protagonitzat bona part de la darrera jornada electoral amb unes polèmiques declaracions. Alberto Núñez Feijóo ha proposat crear un delicte europeu de traïció i molts partits se li han tirat a sobre, acusant-lo de tenir ocurrències incoherents, però també de decantar-se cada vegada més per l'extrema dreta. Tot i això, la revolta pagesa, una de les principals patates calentes de l'actualitat després dels talls viaris d'ahir i de crear el primer gremi del sector avui, tampoc ha passat desapercebuda. Anem a repassar què ha dit cadascú.
Les eleccions europees a Ràdio Sabadell.
Antoni Comín ha estat un dels primers en reaccionar a la proposta del Partit Popular. El candidat de Junts a les europees assegura que aquest gest és pura propaganda i que evidencia la traïció franquista, ha dit, del partit.
Comín ha carregat contra les últimes declaracions del PP, però s'ha mostrat serè i tranquil perquè creu que és pràcticament impossible que el Parlament Europeu i, per tant, força dels estats que en formen part, li donin suport.
És molt improbable, per no dir impossible, que... per cas, el govern d'Eslovènia, per posar un cas, acceptés la reforma de la directiva Marc, de la llista de la directiva Marc, amb la intenció descarada, diguem, i manifesta, de seguir perseguint l'independentisme català. Però no només Eslovènia, li podria posar molts altres exemples d'estats que, justament per la seva cultura democràtica, no voldran fer aquest pas.
Per això assegura que és pura propaganda i, paral·lelament, insta la resta de partits catalans a adoptar una actitud responsable, diu, per no anar a una repetició electoral. Tot i que no s'ha volgut mullar, Comín ha advertit que no és un escenari convenient.
No som nosaltres ningú per dir-los als altres partits el que han de fer, però ja saben que nosaltres entenem que la repetició electoral no és l'escenari desitjable.
En aquest sentit, el partit està treballant per investir Carles Puigdemont.
Laura Ballarín, la candidata del PSC, s'ha mostrat sorpresa davant l'actitud dels populars. No entén que el PP plantegi un delicte europeu de traïció per impedir iniciatives secessionistes quan ahir Feijóo obria la porta a fer una moció de censura amb Junts.
Per tot plegat, la candidata socialista assegura que el PP està fent soroll amb unes acusacions que no es corresponen a la realitat. És per això que Ballarín ha avançat que no es torçaran en el que queda de campanya.
Que facin avui... aquest anunci un dia després que Feijóo es plantejava fer una moció de censura de la mà de Puigdemont o d'altres components del partit de Junts. Sobretot el que considerem és que els socialistes catalans hem apostat per la convivència, pel diàleg. Ho vam fer a les darreres eleccions del 12 de maig i els ciutadans i ciutadanes de Catalunya ens han fet confiança amb aquest full de ruta. Nosaltres no ens desviarem d'aquest full de ruta, considerem que la política útil, la convivència i el diàleg és la millor full de ruta per Catalunya.
Ballarín també els ha instat a no exportar debats nacionals a Europa si no volen cansar la resta de grups parlamentaris amb els seus discursos.
I sincerament fa que els companys del seu grup parlamentari també comencin a estar-ne una mica cansats. Europa s'hi va per fomentar els debats europeus, per fer avançar el projecte europeu en els grans reptes globals que tenim, com és la transició ecològica, com és el repte de seguretat, com és la transició digital. Els socialistes anem a Europa a fer aquest tipus de política i no anem a Europa a exportar debats nacionals.
Esquerra Republicana reclama una distribució més justa dels fons de la Política Agrària Comuna de la Unió Europea que, diuen, prioritzi el petit i mitjà agricultor.
Així ho ha apuntat la candidata republicana a les eleccions europees el 9 de juny, Diana Riba, coincidint amb les protestes dels pagesos d'aquest dilluns. Riba ha insistit en la creació d'un observatori europeu dels preus dels aliments i en clàusules mediambientals i de drets humans als acords de lliure comerç per acabar, afirmat, amb la competència deslleial d'altres països.
Ho veia amb els ulls, havíem tingut algunes trobades i, per tant, el que hauríem de fer és impulsar, i és el que farem a principi de legislatura, com molt bé sabeu, tota la diplomàcia corresponent perquè sigui una de les prioritats en els primers anys d'aquesta comissió.
Riba ho ha dit des de Mollet del Vallès, acompanyada pel president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
La Pau i la Justícia Social, pals de paller de la candidatura de Podem per les eleccions del pròxim diumenge.
La candidata Irene Montero ho ha expressat així en una entrevista al mitjà 20 minutos.
Apostamos porque estas elecciones europeas nos permitan llevar una voz fuerte a Europa por la paz y por los derechos feministas, la justicia social, la justicia fiscal. Y eso implica que también apostamos porque en estas elecciones la izquierda en España se ponga en pie. Si el bipartidismo se está reforzando para que nada cambie, la izquierda en España se tiene que poner en pie para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado.
Per tot plegat, la candidata de Podem reivindica l'esquerra que no guarda silenci assegurat i crida a votar contra la coalició de la guerra.
El candidat de Ciutadans a les eleccions europees, Jordi Cañas, ha carregat contra Núñez Feijóo per mimetitzar-se, ha dit, amb l'extrema dreta de Vox.
En una roda de premsa, la CN, Cañas ha opinat que fer discursos propis de la extrema derecha no es el camino.
Bueno, fijo, es como, a veces es como polimorfo. Se le está poniendo cara a Abascal. Pero no creo que sea el camino.
El candidat dels liberals també ha acusat el líder del PP de proposar ocurrències en referència tant a la proposta legislativa d'un delicte europeu de traïció com a la moció de censura que vol pactar amb Junts. D'altra banda, Jordi Cañas ha apostat per afavorir les classes mitjanes amb una estratègia que permeti recuperar la indústria, la manufactura i les capacitats i que la Unió Europea no sigui només de serveis.
Dolors Montserrat, la cap de llista del PP al Parlament Europeu, creu que Puigdemont serà president de la Generalitat amb els vots del PSC.
I n'ha apuntat el perquè.
Puigdemont es insaciable con el independentismo, quiere el independentismo, quiere la ley de amnistía, quiere el independentismo y el referéndum. Y Sánchez quiere, de forma insaciable, el poder. Solo le preocupa el poder.
Montserrat ho ha dit en un esmorzar informatiu de Fòrum Europa a Madrid.
Els comuns carreguen contra el discurs migratori del líder del Partit Popular.
Júlia Miralles és la número 2 dels comuns el 9 de juny.
El Partit Popular i la dreta no paren de fer propostes per una Europa que sigui més restrictiva de drets i més repressiva i no pas d'ampliació de drets, per exemple, com estem avui aquí defensant en relació a la tecnologia.
I el president de Vox, Santiago Abascal, atribueix al context de campanya electoral la proposta de Núñez Feijóo de fer una moció de censura contra Sánchez després del 9J.
En la primera en contra y en la segunda de perfil. Y ahora se les ha ocurrido que hace falta una moción de censura. ¿Por qué? Porque hay elecciones europeas. Nada más.
Abascal ho ha dit des d'un míting a Alacant.
Festival Observa. Del 23 de maig al 16 de juny, Sergio Dalma, Julieta, Albert Pla, Charlie P, 31 Fam i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un village renovat, food trucks i actuacions en un lloc immillorable.
Tots els moments són música.
Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Les 2 i pràcticament 23 minuts, un jutjat de Madrid ha citat a declarar Begoña Gómez el pròxim 5 de juliol en qualitat d'investigada.
Ho fa per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció al sector privat. El requeriment arriba després que a l'abril el mateix tribunal obrís diligències contra la dona del president Pedro Sánchez per les suposades relacions amb diverses empreses privades que van rebre fons i contractes públics del govern espanyol durant la pandèmia. La investigació va començar per una denúncia presentada pel sindicat Manos Limpias, al qual se va sumar després l'entitat ultra Azteoir.
El Consell de Ministres ha aprovat avui l'avantprojecte de llei de protecció al menor en entorns digitals.
Entre els aspectes que recull la normativa hi ha que el control parentiu haurà de ser gratuït i accessible en tots els dispositius, que l'hauran de portar obligatòriament de fàbrica. L'objectiu és combatre l'accés de menors i joves a continguts inadequats a la xarxa, com ara la pornografia, i evitar els efectes adversos de l'ús o abús d'aquestes tecnologies.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Jordi Marín és el nou tècnic del Natació Sabadell de Futbol Sala. Adriana Arroyo, bon dia.
Bon dia.
Després de la marxa de Pau Machado, el club ja ha trobat el recanvi per liderar el projecte del curs que ve a segona B.
L'entrenador barceloní té 37 anys i prové del Sant Joan de Vilassar de tercera divisió, equip amb el qual va assolir la permanència. Serà la primera experiència de Marín com a primer tècnic a segona B i reconeix que ha demanat consell al seu predecessor.
quan vaig acceptar la proposta de Sabadell, la primera trucada va ser al Pau, el considero un gran entrenador i una molt bona persona, així que vaig aprofitar, vam estar xerrant una estona sobre la seva experiència i, bueno, la veritat que el seu feedback i la seva opinió és algo que pues, he escoltat i que tindré en compte durant la temporada, està clar. Crec que és un bon entrenador i crec que li anirà molt bé en el seu futur club.
Marín és el cinquè entrenador que té el primer equip de la secció en les últimes tres temporades després del mateix Machado, Adri Sánchez, el director esportiu Arnau Casabón de forma interina i Borja Burgos, el nou inquilí, també ha confirmat que els juvenils Blai Vargas i Octavi Ribé estaran en dinàmica de primer equip.
L'opció d'Ignasi Sanabra per la banqueta del Sabadell sembla cada cop més descartada. L'exentrenador de l'Europa hauria triat l'Espanyol bé en comptes de l'oferta arlequinada.
Si més no, així informa el periodista Ángel García. Sobre la taula, el barceloní tenia aquestes dues propostes de segona federació. Lucas Viale, director esportiu arlequinat, segueix treballant les altres dues vies que tenia obertes abans de decidir-se per l'entrenador que dirigirà el nou projecte arlequinat. El nou responsable de la parcel·la esportiva, per cert, serà presentat oficialment demà passat.
Mentrestant, Òscar Cano ha confirmat el seu fitxatge pel Tenerife.
Per tant, entrenarà a segona divisió la pròxima campanya. El granadí ha parlat així del seu aterratge a l'Heliodoro.
Es especial porque tengo unos grandes recuerdos, ¿no? De joven, ¿no? De ese Tenerife, con esa grandeza, con ese tipo de fútbol, ¿no? Esa UEFA y esa impronta que dejó en la Liga Española, pues evidentemente no llena aún más de responsabilidad y de satisfacción, ¿no? El poder dirigir un club tan grande.
El ja exentrenador del Sabadell arribarà acompanyat de qui també era el seu segon equip, Elias Martí.
A segona catalana, Sabadell Nord i Can Rull Rómulo Tronchoni reprenen avui el derbi suspès.
Un partit que en el moment de l'aturada per l'agressió del visitant Carlos Raya a l'àrbitre els de Can Urià guanyaven 2-0 al minut 31 i amb un jugador més. Els dos conjunts tenen la permanència garantida. El tècnic local, Cristian Barea, espera segellar el triomf.
Las cosas no salieron bien desde el primer minuto prácticamente y bueno, no se puede reprochar nada a los chicos. Los 30 primeros minutos estuvimos muy bien, con un resultado a favor de 2-0 y bueno, luego se dio lo que se dio, pero bueno, contento con esos 30 primeros minutos.
Tot i la inferioritat numèrica, Can Rull tampoc descarten res. El porter Yuri Granado afronta així el partit després d'haver empatat 5-5 contra el Sant Quirze amb un gol de penal seu depenent que en l'últim minut.
Intentaremos ir a ganar. Que creo que también, pues bueno, el parón ese que hubo al suspenderse el partido, pues creo que también nos benefició, porque tal y como estaba yendo el partido, pues no pintaba muy bien la cosa. Y nada, mañana iremos a afrontarlo los 15 minutos que nos quedan de la primera parte y toda la segunda a ganar el partido y poco más. Y el partido que nos queda también en campo del Tibidabo, pues lo mismo, a ver si podemos pegar un poco la sorpresa allí.
A dos quarts de nou es reprèn avui el derbi a Can Urià i de cara al cap de setmana, dissabte a les 4, última jornada, Sabadell Nord, Natació Terrassa, amb els agarencs jugant-se el títol i depenent d'ells mateixos. L'endemà, diumenge a les 12, serà aquest últim derbi a Torre Romeu, Tibidabo, Can Rull, Rómulo Tronchoni.
Mireia Torres, últim apunt, finalment sí que disputarà el campionat del món d'handbol platja a l'illa de Pingtan, a la Xina.
La sabadellenca havia entrat a la primera llista, va caure'n abans del torneig internacional de la línia de la Concepción a i ara ja ha tornat, amb la qual cosa coincidirà finalment amb la també sabadellenca Remei Prat en un mundial que jugarà a partir del 18 de juny. De moment, les dues jugadores de la ciutat estan concentrades aquests dies amb la resta de companyes a Antequera.
El temps.
Aprofitem aquest parell de minuts que ens queden fins al punt de dos quarts per saber quin temps ens espera. De cara a les pròximes hores ens ho explica, com sempre, el Luismi Pérez.
No s'acaba de netejar del tot l'atmosfera i és que aquest matí hem tornat a tenir alguns ruixadets molt dispersos a l'espera d'un migdia i sobretot ja aquesta tarda en el qual els núvols han de tornar a créixer amb força. Acabaran descarregant tempestes al llarg d'aquesta tarda, les més intenses al Prepirineu, també a l'interior gironí, per tant fins al Ripollès o la Garrotxa en aquestes tempestes seran més destacables. Després es desplaçaran a la Catalunya central, compte Osona, al Berguedà, al Lluçanès i a la comarca del Bages. I ja gairebé al vespre, aquestes tempestes també arribaran fins a l'Anoia, fins al Mollanès o fins i tot a la serralada prelitoral. Algun ruixadet arribarà a tensar-se a prop del mar, en el cas de la selva marítima o també cap a l'Alt Maresme, i a la resta del país farà més sol que no pas núvols. Algunes nuvolades també entraran per les Terres de l'Ebre. L'ambient càlid. De fet, aquesta tarda guanyarem 1 o 2 graus més que ahir. Demà un temps més tranquil i encara més calorós. Ho seguirem a la xarxa.
Menys d'un minut per arribar al punt de dos quarts. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també les nostres xarxes socials i, evidentment, el nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm